ahir ens ha sorprès molt, molt, una notícia que ens acosta més als Estats Units o algunes notícies que llegim allà que no pas el que estem acostumats, o estàvem acostumats al que passava aquí. I és que ha mort un turista a Barcelona aquesta matinada en una situació que ens ha deixat molt impactats.
Sí, ha estat... Bé, la mort ha estat aquesta tarda, ens l'han confirmat fa tot just una estona. Resulta que aquesta matinada, cap a les 6 del matí, els Mossos han rebut un avís que una persona s'havia precipitat des d'un pont de la Ronda Litoral, segurament tots hi hem passat per sota, un que connecta, que hi ha un McDonald's a prop de, sí, de les platges de la Nova Icària.
Quan surts de la Nova Icària i entres la Ronda Litoral, dels primers que hi ha.
Exactament. Doncs que algú s'havia precipitat. El que hem sabut és que això s'ha produït després d'un robatori o un intent de robatori d'un grup de joves, de 5-6 persones, doncs que hi hauria hagut aquest forcejeo, ara no em sortirà la paraula en català,
estira i arronsa,
estira i arronsa, sí, que ha intentat robar, ell s'hi ha resistit, etc. I no se sap encara, s'està investigant si a causa d'una empenta o a causa d'un accident, diguem-ne, és a dir, d'una manera voluntària o involuntària, la víctima d'aquest robatori ha caigut des de... o s'ha precipitat des del pont cap a la carretera, cap a la ronda. Ha tingut un traumatisme cranioencefàlic, l'han portat a l'Hospital del Mar, doncs, això, a les 6 del matí, i fa una estona ens han confirmat que aquesta persona ha mort, i per tant, doncs, veurem... ara estan buscant els responsables d'aquest intent o d'aquest robatori, doncs per veure finalment què se'ls pot atribuir, a veure si alguna càmera ha pogut captar el moment.
Per tant, o sigui, el dubte, quan nosaltres hem llegit la notícia, clar, semblava que l'haguessin robat i l'haguessin llançat pont avall sobre la ronda, però pel que estàs explicant, podia haver sigut fruit d'aquest robatori, no? O que ell, aquesta persona hagués intentat escapar i hagués caigut.
Això és el
que no se sap si ha caigut o l'han llançat.
Això és el que ha d'aclarir la investigació, una mica com s'ha produït exactament aquesta caiguda, entre cometes, d'aquesta persona. És una zona que és veritat que hi ha moltes càmeres per gestionar el trànsit. Veurem, doncs, si alguna ha captat aquest moment, perquè, clar, d'això dependrà molt també què es pot atribuir, quins delictes es pot atribuir als que feien el robatori.
Un jove que han dit que era del Canadà, de 25 anys, i que havia vingut...
La Maica Navarro, no? És la que sempre té bones fonts, és la que ha explicat que aquest jove havia vingut justament a veure el Barça-Madrid, que s'ha de jugar aquest diumenge, i que passava uns dies, doncs, a Barcelona, un jove de 20 i pocs anys.
Déu-n'hi-do. Benet, vols anar al concert de Robbie Williams amb la Míriam?
No ho tenia pensat jo, amb la Míriam a la fi del món, però...
Ho dic perquè estem rebent un munt de correus al versió@recu.net amb la gent que voleu acompanyar la Míriam, i ho decidirem demà.
Demà.
Tots els que rebem avui queden arxivats, tu vas mirant tu.
Jo me'ls miro, me'ls reviso i
demà decidim.
I ja s'està produint lo que jo he demanat de El Gentil Caballero, que no només paga la seva entrada, sinó que invita a la mujer Míriam.
Sí, sí.
Com? Ah, sí?
Hi ha un oient que s'ofereix a pagar la seva entrada i la teva.
Carai.
De la il·lusió que li faria.
Aviam si hi ha un que pagui el sopar també i que se'l porta
allà. Que seria immensament feliç de poder pagar la seva entrada i la teva.
Dona més detalls.
Diu que des de fa anys li encanta Robbie Williams i que no només li agrada aquest autor, sinó que estaria encantat de la vida d'anar amb la Míriam al concert. Creu, diu ell, que és simpàtic i que ho podríeu passar molt bé.
Ui, Míriam.
Que és seguidor del versió des de fa molts anys i que res el faria més feliç que anar a un concert tan fantàstic com aquest amb la teva companyia.
Posa-la, posa-la favoritos, aquest. Posa-la favoritos.
Digues que sí.
No.
A més paga, coi.
Bueno, però que no ho faci pels calés. Benet, gràcies,
A vosaltres.
Míriam, que vagi a l'aventura.
Vale.
Ara tornem.
Ai, sortera por poco tiempo.
RAC 1. Hola, edifici. Vaja, sembla que necessites una rehabilitació urgent. Doncs ara és un moment únic per fer-ho. Gràcies als fons del programa Next Generation i a l'Oficina de Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona. Guanya en confort i estalvia't energia i diners. Informa-te'n a rehabilitaresestalvia.barcelona.
Saps que tornem a reduir els preus de la C-16? Sí, sí, tal com ho sents. Hem augmentat els descomptes per als trams lateral i troncal de Sant Vicenç de Castellet perquè puguis gaudir d'uns viatges més directes. Així que ja ho saps, a la C16 fes via i estalvia. Informa-te'n a territori.gencat.cat per una mobilitat més fàcil i més segura. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Barcelona, ens has fet sentir tan pretty que ens acomiadem amb un gran regal. T'oferim un 2x1. Com ho sents? Et regalem una entrada. Última oportunitat per gaudir del ritme de Bryan Adams amb Pretty Woman, el musical. Fins al 30 d'abril al Teatre Apolo. Compra ara la teva entrada a teatreapolo.com o a prettywomanelmusical.com i convida a qui tu vulguis. Barcelona, has estat molt pretty. Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast. Vine a la sessió informativa del 19 d'abril. EUS.cat.
Florentino ha arribat a la ciutat comtal, una firma de qualitat per l'home més elegant i cosmopolita. Descobreix la teva nova botiga Florentino al carrer València número 264 de Barcelona o visita www.florentino.com. Florentino, comoditat i estil pels que busquen una cosa diferent.
Busques una escola que se centri en l'alumne i el seu desenvolupament? A la Salle Bonanova hi trobaràs atenció personalitzada i un estil pedagògic innovador i canviant que posa la tecnologia al servei de la pedagogia i on l'esport, la música, la dansa i els idiomes hi juguen un paper fonamental. Aprendre, descobrir, cuidar-se, emocionar-se, somriure... La Salle Bonanova. Som el seu somriure. Preinscripció oberta fins al 20 de març.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Sempre és moment de cuidar-se. Treu el millor de tu. Mima't i brilla amb els tractaments personalitzats que l'Institut Vila Rovira posa al teu abast. Rejuveneix i revitalitza la teva imatge mantenint sempre la naturalitat. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona. La teva, a Passeig Bonanova 112 i el 93-241-7888.
La passió d'Esparreguera, un espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí tarda i un nou format de 2:30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
Passen 8 minuts a les 5 de la tarda. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Oriol Jové, bona tarda.
Hola.
Fortes caigudes dels bancs espanyols quan falta mitja hora perquè tanquin les borses.
Sí, tot plegat per la por a la caiguda del banc Crèdit Suís. Ara mateix el Sabadell cau un 9%, el BBVA un 8% i el Santander, Banc Inter i CaixaBank entre un 5 i un 6%. Tot plegat ve provocat per la por, com dèiem, que el banc Crèdit Suís faci fallida. 6:15 tanca la borsa espanyola i l'IBEX 35 està perdent al voltant d'un 3,5%. La incertesa sobre el futur de Crèdit Suís s'ha començat a escampar després que el seu màxim accionista, el Banc Nacional Saudita, hagi anunciat que no tornarà a invertir diners a l'entitat. Amb aquest panorama, el president espanyol Pedro Sánchez ha fet una crida a la calma i remarca la solvència del sector bancari de l'Estat.
Creo que después de las lecciones extraídas de la crisis financiera, de la desregulación que el sector financiero sufrió antes de esa crisis financiera, es importante reivindicar todo lo que se ha hecho desde entonces. Porque Europa ahora mismo tiene un sistema de supervisión reforzado del sector financiero que no tenía
A més, remarca que la solvència i liquiditat del sector financer espanyol es troba per sobre de la mitjana europea. Els Mossos investiguen la mort d'un home aquest matí a Barcelona després que un grup de lladres l'atraquessin. Cap a les 6 del matí la policia ha rebut l'avís d'una baralla i que un home havia caigut des d'un pont de la Ronda Litoral, al districte de Sant Martí. L'han portat a un hospital en estat greu, però finalment ha acabat morint al cap d'unes hores. La policia investiga si la caiguda des del pont ha estat conseqüència del robatori amb violència, tot i que no descarta que pugui tractar-se d'un accident. Creix el nombre d'espectadors a les sales de cinema de tot l'estat per segon any consecutiu. Segons un informe de la Federació de Cines d'Espanya presentat al Festival de Màlaga, el 2022 es van registrar més de 61.200.000 espectadors a les sales. És un 45% més. Catalunya és el segon territori amb més espectadors, gairebé 11 milions i mig. Tot i això, encara està lluny de les xifres d'abans de la pandèmia. Enviada especial al Festival de Màlaga, Maria Cusó.
Les sales de cinema respiren amb una mica més de tranquil·litat, però les bones xifres encara estan lluny dels nivells d'assistència prepandèmics. La por dels majors de 50 anys a tornar a sales plenes de gent i el poc marge de dies que hi ha entre que una pel·lícula s'estrena a sales i arriba a una plataforma fan que el creixement d'espectadors encara sigui moderat. Malgrat tot, per primera vegada des del 2019, les 10 pel·lícules més vistes l'any passat van superar els 10 milions d'euros de recaptació. Avatar, El sentit de l'aigua, va ser la millor estrena de l'any i Padre, no hay más que uno, de Santiago Segura, la millor estrena espanyola. Catalunya és la segona comunitat amb més espectadors de l'estat per darrere de Madrid i davant d'Andalusia.
I bona acollida de l'anunci per part de l'Escolania de Montserrat de crear un nou cor que incorporarà noies. Serà la primera vegada que això passarà en 1.000 anys d'història. Pau Jorquera, director del Cor Mix de Montserrat, ha explicat al Versió RAC1 que la notícia està tenint molt bona rebuda.
Durant el dia d'avui han arribat bastants correus ja volent-se informar amb més detall d'aquesta iniciativa. L'anunci de la formació d'aquest nou cor forma part d'un procés més llarg, però sí que és l'inici de la recerca dels cantaires que l'han de formar, no? En general, la rebuda és molt, molt, molt positiva i això també augmenta la il·lusió que ja tenim per començar amb aquest nou cor el curs vinent.
Jorquera explica que el nou cor que incorporarà noies permetrà donar aire als escolanets de tota la vida que ara podran passar un diumenge més al mes amb les seves famílies. A més, si acaba sent una realitat, el nou cor mixt substituiria alguns dies els escolanets. Tampoc es descarta que algun dia arribin a col·laborar els dos cors. I ara els esports amb Oriol Jové.
Segons ha pogut saber RAC1, Pedri podrà ser titular en el Barça-Madrid de diumenge a la Lliga perquè ja està totalment recuperat de la seva lesió. Dembélé, en canvi, està definitivament descartat pel Clàssic per precaució perquè des del club no volen córrer riscos i no reapareixerà fins després de l'aturada. Sobre el Clàssic, avui també s'ha fet oficial que l'equip blaugrana portarà la samarreta al logotip de Motomami de la cantant Rosalía en lloc de Spotify. I encara pel que fa al Barça i vinculat al cas Negreira, el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona més a tràmit en les últimes hores la denúncia de la Fiscalia i la querella de l'àrbitre Xavier Estrada Fernández. Tot plegat el dia que es tanquen els vuitens de final de la Lliga de Campions, a les 9 Madrid-Liverpool amb avantatge dels blancs del 2-5 del partit d'anada i Nàpols-Eintracht de Frankfurt amb 0-2 favorable pels italians. Tots dos partits que es podran seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Mentrestant, el Girona, Aleix García, s'estarà entre 5 i 6 setmanes de baixa per la lesió al bíceps femoral de la cama esquerra que es va fer el partit de dilluns contra l'Atlético. I encara en futbol, el comitè de competició ha sancionat el Cádiz pels incidents del partit contra el Getafe amb 17 partits entre jugadors i cos tècnic. 4 partits a l'Edesma, 3 a Iza Carcelén, 6 per l'entrenador de porters i 4 pel segon entrenador. Els gaditans han qualificat la sanció d'injusta i excessiva.
I pel que fa al temps, tot tranquil, les properes hores en espera d'una nit en general una mica menys freda. Demà al centre del dia les temperatures recularan 2 o 3 graus en molts sectors de les comarques de Tarragona. A la Costa Brava i al litoral central seran molt semblants a les d'avui, mentre que la resta del país l'ambient serà més suau. A la tarda bufarà vent del sud moderat a les comarques de Tarragona i en molts sectors de les de Girona i la Catalunya Central.
RAC 1. Aquest dimecres els vuitens de final de la Champions es tanquen a RAC 1. A les 9, Real Madrid, Liverpool i Nàpols, Eintracht de Frankfurt. Els blancs volen fer bona la golejada a Anfield per ser als quarts de final. Viviu els partits amb Jaume Molló i la redacció d'Esports. Aquest dimecres, a partir de 8:45, la Champions es juga a RAC 1. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada.
RAC 1. Tots som 1.
Versió RAC 1. Amb Marc Serra.
És pràcticament un quart de sis de la tarda, esteu escoltant el versió RAC1. De seguida, una conversa que crec que serà molt interessant amb Ernesto Ekaizer, i on començarem parlant del cas Mercadona, dels beneficis que ha generat, que ha explicat el seu president que ha generat, que el cost de la vida està molt car, i també parlarem del que està passant a les borses d'enfonsada absoluta en el dia d'avui. Però abans us he de dir que ja tenim el Saló de l'Ensenyament en marxa, avui ha obert portes, i ja hi tenim el Guillem Estadella. Guillem, bona tarda.
Bona tarda, nois.
Què tal? Com
és el lloc on els nous serveis de Catalunya es formaran i decidiran què és el que voleu fer amb la seva vida.
És el saló preferit del senyor Buigas, oi,
sí?
Senyor Buigas?
Sí, sí. Ah, jo quan estudiàvem deia en la catedral de les campanes que fotia jo allà.
Quin ambient hi ha estat d'ella?
Doncs mira, t'he dit que hi ha molta gent en la mateixa. Sí que és veritat que hi ha diferents sectors on sí que hi ha més gent. Per exemple, ara el que és el sector de ramaderia i agricultura, no hi ha ni Cristo, hi ha una escola d'actors que també no té ningú.
Què has dit? Sí que veritat, un moment, o sigui...
Escola d'actors,
sí. De moment, ara mateix, sí. Els estants amb menys gent, ramaderia, sí. I actors...
De fet, aquí es diu Nancy Tuñón, Jordi Oliver, escola d'actors, no té ningú ara mateix, i té, o sigui, aquesta gent ha tingut actors com Quim Gutiérrez,
sí.
El Miquis Perbé,
sí.
L'Ivan Massaguer, i no hi ha ni Cristo ara, eh? Hola, m'ha vist la senyora. No hi ha ni Déu, no, el tema d'actors no va bé, eh? M'està dient algú la senyora. El què?
Va per ratxes, dic.
Ah, ratxes, per ratxes, clar.
Sí, hi ha moments que fem cua... I hi ha estones que també ens va bé per respirar, que estem més tranquils.
De moment ningú ara, eh?
Hi ha interès.
Interès? Vale. Perfecte, doncs molta enhorabona, que vagi bé, eh? Adéu.
Bueno,
ara mateix... Bueno, ara, vosaltres voleu ser actors o què?
No.
Vale, doncs aquests no, eh? No és públic. Però bueno, ja et dic, aquí hi ha una mica ambient. On ja m'ha sobtat que hi ha molt d'ambient és, per exemple, a Cazcarra, que és Image School, que aquí hi ha molta gent, és una escola estètica, la gent està molt expectant.
Sí, i de fet... El cul?
No, Image School. O sigui, com una cosa...
L'èxit és una escola de maquillatge. L'èxit del Saló de l'Ensenyament, maquillatge.
Sí, i una acadèmia de perruqueria canina.
Ah,
sí? L'expectació també per tallar el cabell i aprendre a gos. De fet, hi ha un gos que li estan tallant el cabell ara mateix.
Ves a més a la perruqueria, Carina,
sí.
A veure què diu la gent.
Sí, mira. Fent.
Hola, què tal? El perret aquest, què? Li esteu tallant el cabell, no?
Sí, una miqueta.
Sí, molt bé. Es porta bé, no? Aquest xutxó?
Aquest és fantàstic, un model.
Hi ha com vària expectativa amb la gent, no? Per aprendre a tallar el cabell. He vist que hi havia molta cua. Pot ser que la gent vulgui aprendre... O li fa curiositat al gos.
No, vol aprendre, a part que... A qui no li agrada un gos, avui en dia.
Claro.
I és algú que està en auge i que té una sortida de treball molt gran.
Quina és la part més difícil de tallar-li el cabell?
Bona pregunta.
Home, no crec que sigui... O sigui, la part més difícil, potser, és que no és com una persona que està sentada, claro. S'està quieta, i te diu, talla'm... El gos naturalment es mou, té unes necessitats diferents, has de tindre més paciència.
Pregunta-li si li ha passat mai que se'ls hagi pixat...
Em pregunten des de l'estudi que si s'ha fet pipí o caca algun cop algun gos mentre li feies les coses.
A baix al terra, sí. I a la banyera, de vegades, sí, amb l'aigüeta també, un pipí.
I algun pentinat
bueno,
de moda?
Bueno, jo que et deixes anar, no?
Sí, però i el... a la taula normalment no. Sempre.
I ara mateix els gossos tenen algun pentinat que estigui de moda, sí. Una mica més les celles, quin tema es porten amb els gossos?
Mira, les pentinats dels gossos no són moda. Es fan perquè cada gos... té la seva funció en principi de feina i cada cabell ho tenen per a algú. Si és un gos, què et diria jo, de cabell dur, se li fa stripping perquè són gossos que...
Stripping?
Claro.
Stripping és una tècnica, no? Per a un gos de cabell dur. Per què? Perquè són caçadors que se'n ficaven per sota de les zarzes. Si tenen el cabell dur, que se les arrenca, aquest gos no es farà mal, però si tu aquest gos el rapes amb una màquina i li deixes rapar, es farà mal. Llavors, la perruqueria no es fa només per estètica, és també salut.
Molt bé,
molt bé. Doncs mira.
És més salut que estètica.
Molt bé. Doncs escolta'm, enhorabona, eh? Sí, molt bé.
Parla amb la cua, a veure quin interès té la gent de ser...
Doncs mira, ara mateix tothom ha marxat.
Perruqueria.
Perquè m'he fotut aquí.
Perruqueria,
Carina. I la gent ha marxat. No, però hi ha una cosa... Sí, s'han espantat a mi.
Suposo que he vist gossos pelats, sí. Com els arbres de Barcelona, eh? Hi ha gossos que arriben a l'estiu i passen la màquina i ja dius, sisplau, eh?
On també m'he vist molta cua és... De fet, Casa Tarradellas té un estanc que regala pizza i allò està ple, vull dir, allà la gent va a lo loco. I també hi ha com una vessant aquí, diguéssim, d'escoles internacionals. I hi ha l'escola du Brasil a Barcelona que no paren de ballar samba. Vull estar aquí ballant tota l'estona, hi ha música, o sigui... Hi ha molta gent, mira, Aget Brasil Escola do Sabre.
Però què expliquen?
Hola, què tal?
Sí, què fan?
Això què és?
Perdón?
Això què és? Això què és?
Es la empresa Ajax, es brasileña, entonces estamos vendiendo productos De Brasil, de nuestra cultura.
Estáis vendiendo productos de Brasil, pero no van a sonar música, que ya es un festival de la hostia, ¿eh?
Sí, son músicas brasileñas, estábamos danzando acá.
¿Qué venden? Ponme,
a ver, sí, ¿y qué vendéis? ¿Qué vendéis?
Bueno, estamos vendiendo camisas de los teams brasileños, estamos vendiendo también...
Es un poco el Tom Manta, ¿eh? ¿No de Brasil ahora esto?
¿Perdón?
El Tom Manta, que digo que estáis aquí con las camisetas de los equipos de fútbol.
Sí, 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 todos los equipos de fútbol de Brasil. Tenemos también comidas brasileñas como caipirinha.
¿Hombre, caipirinha?
Caipirinha.
¿Tenéis caipirinha,
no,
música?
No, tenemos para un kit, estamos vendiendo el kit para hacer caipirinha.
Ah, muy bien. Oye, pues ponme un poco de música y un poco de kit de caipirinha, ¿no? Un poco cachondeo. Mira, ahora les puso la música. Vamos a bailar un poco, ¿no? A ver, ponle, ponle.
Mira.
Però això que té a veure amb l'ensenyament?
Samba tu, Brasil!
Corall. Mira.
Mira, amb la patereta, dale.
Brasil! Brasil!
Brasil!
Brasil!
Brasil!
Brasil!
No sé, noi, no estic atenent res.
Però això és aquí a Catalunya?
Sí, això...
No t'entenen en català. Estan aquí fotent unes gamba de Brasil. Bueno, i
l'única cosa catalana és Casa Tarradellas, pel que estic veient, eh? Vull dir,
bueno, Estadella, fem una cosa, sí. Ho deixarem aquí, però d'aquí una estona tornarem a connectar, perquè jo crec
vale,
que tu...
Perfecte.
Jo t'he vist en el teu espectacle de pollastre, que tu, quan puja algú a l'escenari, els sí. cales de seguida. Jo crec que sí, tu series sí, sí. un bon mentor pels futurs estudiants.
Home, i tant. De fet, hi ha una zona per fer això, ja ho farem off the record, si em sembla perfecte.
Jo crec que tu hauries d'anar a buscar gent i tu dir-los ja què els aniria bé estudiar. Perquè tu tens...
I gent desorientada sí. que no sàpiga què fer, que ella els
I els he d'ajudar jo.
Jo vale. crec que això pots fer mentosta d'ella aquesta tarda.
Vale? Perfecte. Ah,
doncs
sí,
ho farem d'aquí una estona. Està d'ella, fins vale. després.
Vinga, fins ara.
Penja, però què crec que és això? Tu és anormal. Està a Catalunya. Perdona, aquella dona que no sabia ni què li parlaves. Aquí, gamba de Brasil.
Però no és un
saló... No, bàsicament, que què té a veure això amb el món de l'ensenyament?
Això dic jo.
Quins estudis estem parlant?
Les gambes de Brasil amb
no,
estudiar?
No ho entenc.
Bueno, dic que venien productes brasilers.
Però això què té a veure? És el saló de l'ensenyament.
No ho hem entès.
No
ho hem entès.
Això a Catalunya, eh?
Ens guardem aquesta carta i d'aquí una estona li preguntarem a l'Estadella. No. Ara canviem d'història.
Gamba de Brasil.
Avui, com és habitual, el dimecres ens acompanya el periodista i escriptor Ernesto de Cáicer, amb qui parlarem de la moció de censura contra Pedro Sánchez, quan falta menys d'una setmana perquè es debati al Congrés, però també d'una qüestió que l'Ernesto ens deia avui. Hem de parlar de coses que la gent toqui, que la gent vegi al carrer, que la gent li interessi. Parlarem dels preus disparats dels aliments i també de la crisi que ha provocat la fallida del nord-americà Silicon Valley Bank. Ernesto, bona tarda, un plaer escoltar-te i avui també veure't.
Molt bona tarda.
Com estàs, Ernesto?
Bé.
Però bé, però preocupat. Perquè avui li deies a la Mònica al matí, escolta'm, això s'està disparant. O sigui, estem en un moment de preus incontrolats.
Bueno, yo creo que la situación es una situación que tenemos que analizar. Mañana hay una reunión importante del Consejo del Banco Europeo. En principio iban a subir los tipos de interés de una manera sustancial, hasta el 3%, la tasa más alta a la que se ha subido hasta ahora. Vamos a ver si eso se cumple o si realmente los acontecimientos que están ocurriendo, pues en Estados Unidos y el contagio de las bolsas, la caída tremenda de Credit Suisse hoy en bolsa, la suspensión de cotización y la petición de un SOS al Banco Central Suizo, tienen algún motivo como para que el Banco Central mañana pues haga un análisis de fondo de la situación. Pero yo quería comentar que hay unas declaraciones del presidente...
Ernesto, si li sembla, el sentim amb una mica de dificultat. Farem una reconnexió, i continuem parlant amb vostè ara mateix. Aprofitarem per fer una petita pausa, posem el so de l'Ernesto on toca i ara tornem.
Versió RAC 1.
La Laura és professora i l'Àlex administratiu. Estan feliços perquè acaben de sortir de l'hospital amb el seu primer fill en braços. Ara tenen per davant uns mesos en el que el més important serà cuidar del petit. Per això, reben una prestació de maternitat i paternitat que els permet adaptar-se a poc a la seva nova vida i centrar-se plenament en el petit. Aquesta ajuda els ofereix sobretot temps i tranquil·litat. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Govern d'Espanya.
A Catalunya sempre hem parlat l'idioma dels negocis.
Qui no arrisca, no pisca.
Fer volar coloms.
Qui sembra, recull.
I a Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, també. Per això, si tens una empresa i vols innovar per superar nous reptes, entra a acció.gencat.cat, perquè parlem l'idioma dels negocis. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
A Montse Interiors dediquem aquesta falca a tots els pares. Els que donen bons consells, els que es fan una mica els durs, els que gaudeixen amb els nets i els novells pels que aquest és el seu primer any. Per a tots, felicitats. I a la resta, recordeu que fem descomptes del 20% en producte propi per si voleu triar un regal. Felicitats, pares.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la en Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 7-9 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dóna vida al teu exterior.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC1 presenta...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, al Segrià.
El dilluns 20 de març, a les 7, Islàndia. Amb Albert Om, en directe des dels camps fruiters florits d'Aitona.
Estrenarem la primavera des d'un dels escenaris més bonics...
I dolços...
...de Catalunya.
Farem ràdio envoltats d'arbres amb flor. Una experiència única de sensacions, olors i gustos.
El dia que comença la primavera, Islàndia, a la terra de la fruita més dolça del món.
I el paradís d'Instagram.
Dilluns 20 de març, a les 7, Islàndia. Amb Albert Om, des d'Aitona. Amb el suport d'Aitona. Aitona Gourmet, l'Ajuntament d'Aitona, el Consell Comarcal del Segrià i Ara Lleida, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Marc Serra.
Ara sí, tornem al sistema més convencional per escoltar correctament l'Ernesto Ekaizer. Comencem amb allò que ens preocupa, que és la butxaca, dèiem, i l'augment desorbitat dels preus dels aliments. El president de Mercadona, Juan Roig, ha dit literalment que els preus han pujat una burrada. Ho ha dit així, eh? I assegura que hi han influït molts factors, i un dels exemples que ha posat és la llet.
Tensionábamos con los proveedores, tanto hemos tensionado con los proveedores, que algunos proveedores o han dejado de producir porque no les eran rentables. Nosotros hemos tenido una crisis de abastecimiento de leche porque hemos tratado de tensionar mucho y de no subir los precios de la leche. Y al final tuvimos un mes o mes y medio que tuvimos unos desabastecimientos de leche que eran la leche, nunca mejor dicho. Y la gente no lo entendía, yo tampoco lo entendía. Lo que pasa es que luego los fabricantes, pues entre que la exportaron, entre que nosotros no les comprábamos, en que no, tuvimos que subir los precios y si no suben los precios, pues no hay leche.
Roig reconeix que l'augment dels preus, reconeix l'augment dels preus, però ho justifica per poder mantenir l'abastiment del mercat. Recordem que Mercadona ha facturat més de 31.000 milions d'euros el 2022, que és un 11% més que el 2021, segons els resultats que va fer públics ahir la companyia. Ernesto, què li sembla?
Bueno, yo creo que esto debe ser el objeto de, francamente, de la información y del el debate, ¿no? En radio, televisión y medios de prensa, porque estamos en una situación que, fíjate, Marc, que el viernes se cumple un año exactamente de la caída del banco norteamericano Bear Stearns, que fue un hito en la crisis bancaria. fue un desplome del 90% en la bolsa de Nueva York, Wall Street. Lo compró JP Morgan, vamos, por nada, prácticamente, $2 la acción. Bueno, se cumplen 13 años desde la caída de Bear Stearns y hemos tenido la caída del Silicon Valley y otro banco norteamericano. El Silicon Valley es un banco equivalente al Sabadell, equivalente en términos de volumen, sería el equivalente al Sabadell. Entonces, lo que nos cuenta el señor Roche a mí me retrotrae a un tema que es muy interesante, y es que a finales de febrero, los que diseñan la política del Banco Central Europeo en materia de tipos de interés y a medio y largo plazo, se reunieron en Finlandia, en el Ártico, en la ciudad de Inari, era un clima frío, y las estadísticas que trabajaron para la reunión de mañana jueves, sí, para el banco, la reunión que va a haber mañana, donde en principio se tendrían que subir los tipos de interés al 3%, los tipos de interés directores, las estadísticas, creo que eran unos decenas de cuadros, traían, digamos, planteaban una paradoja, porque ponían el acento en que las subidas de los precios no tenían como fundamento un aumento de los salarios. Los índices que manejan el Banco Central Europeo tiene un índice especial dedicado a analizar la evolución de precios y salarios. Se trata de detectar lo que se llama una espiral de precios y salarios como explicación fundamental de la inflación. Y lo que aparece, digamos, en esas estadísticas es que los márgenes de las empresas habían subido y se habían disparado y eran la fuente fundamental de la inflación. Es decir, no los salarios, que tradicionalmente lo que se llama esa espiral produce esa subida de la inflación, sino, digamos, los márgenes, las ganancias y beneficios de las empresas. Roche lo reconoce cuando dice que han subido una burrada a los precios, y si uno ve los beneficios de Mercadona, estos han subido un 5% según las estadísticas que ha dado hace 24 horas. Entonces, ¿dónde nos lleva esto? Si efectivamente los cuadros del Banco Central Europeo, que van a jugar un papel mañana, analizados en Inari, en el Ártico, en Finlandia, a finales de febrero, se confirman, y esta nueva teoría sobre la evolución de la inflación es la teoría dominante, la subida de tipos de interés para combatir la inflación no sirve. Es un, digamos, es una bala de fogueo que no tiene ninguna importancia, porque la idea de que tú combates la inflación creando desempleo y debilitando el consumo tiene sentido. Puedes estar o no de acuerdo. Yo, por ejemplo, creo que es un error. Pero si además esa subida de tipo de interés lo que provoca esa subida de interés no es eficaz, porque lo que suben son los márgenes de las empresas, entonces realmente estás en un buen lío, porque lo que has hecho es colocar la economía al borde de la recesión, y sin embargo la subida de los márgenes de las empresas es lo que determina la inflación. Es decir, que estamos en un dilema que es muy relevante, porque el Banco Central Europeo puede cometer un error terrible mañana, subiendo los tipos al 3%, no enmendando su política seguida hasta ahora, y provocar una recesión más fuerte que la desaceleración que ya conocemos. Ya conocemos una desaceleración de la economía, pero no es una recesión todavía. Hay algunos síntomas recesivos, pero no tenemos una recesión en regla. Mark, yo no me refiero a la estadística macroeconómica que dice que una recesión son dos trimestres negativos.
Exacto.
Eso está bien, eso es una ley, pero no, eso no nos dice nada. La gente siente la recesión, siente la desaceleración económica en su bolsillo.
Totalmente.
Y lo que está sintiendo ahora es una subida feroz de los precios de los alimentos, baja el IVA, vuelven a subir otra vez el precio de los alimentos, la medida de la baja del IVA se vuelve inocua, y por lo tanto tenemos un problema muy serio.
Vostè diu ara, que el que es decidirà demà, el que es parlarà demà, depèn de la decisió que es prengui, pot ser absolutament inútil, i això ens aboca ens aboca a una crisi encara més potent que l'actual, Ernesto?
Eso es. Es decir, es inocua una subida de tipo de interés para combatir la inflación, porque es una, la fuente de la inflación es distinta, es un, una criatura distinta a la que conocíamos. Es una criatura que Keynes, el gran economista británico, llamaba inflación de beneficios. Y no estamos acostumbrados a esta criatura. Normalmente, cuando hablábamos de inflación, hablamos de una espiral de precios y salarios donde los salarios se desbocaban y, por lo tanto, provocaban que las empresas subieran los precios. Ahora lo que tenemos es una subida de los precios que llevan a los beneficios de las empresas a sus más altos niveles. ¿Y cuál es la fuente de esa subida de precios de las empresas? Es que los empresarios son muy malos, son un ogro, son... El tema es que hay que entenderlo en el contexto de lo que es la economía capitalista, que es una economía básicamente anárquica. ¿Qué quiere decir esto? Y en esto yo siempre digo que es como la economía de Rubik, como el cubo de Rubik. Lo que tienes es una pandemia. La pandemia produce una, digamos, una... la gente se encierra en sí mismo y además literalmente.
Sí, hasta el día, la gente estalvía.
Exacto. Y se reprime la demanda. Se reprime la demanda. Y tienes un año, unos dos años, y la demanda se reprime. La gente ahorra más, porque evidentemente no sale, exacto, no gasta. Y entonces se produce a la salida de la pandemia una explosión de la demanda, de una demanda que estaba reprimida. Paralelamente, del lado de la oferta, tienes un problema, porque todos los abastecimientos, como producto de la pandemia, se ha provocado una crisis en los abastecimientos. Es un poco lo que dice el señor Roche, ¿no? Y qué es lo que ha pasado. Entonces, lo que tienes es, por el lado de la demanda, una demanda reprimida que explota, que ya no tiene, digamos, contención, porque se ha desaparecido la pandemia, entramos en una nueva etapa y tal. Y por el lado de la oferta, esa oferta no puede satisfacer a la demanda. ¿Por qué? Porque todo se ha encarecido. Y luego viene la crisis de Ucrania, la invasión rusa, la invasión de Putin a Ucrania, lo cual desestabiliza más unos sistemas de abastecimiento que ya empezaban a corregirse. Justo cuando empiezan a corregirse, viene el golpe de Ucrania. El golpe de Ucrania sobre un país que produce materias primas y además que produce una, digamos, una crisis en el abastecimiento energético, vuelve a dar nuevamente a influir sobre los abastecimientos que no terminan de componerse, y lo que tienes es una nueva subida de precios. Por lo tanto, estamos ante una criatura que, producto de estas situaciones, que el Banco Central Europeo y el Banco Central Norteamericano intenta combatir como si fuera la criatura clásica. Debilitamos la economía, creamos desempleo, debilitamos el consumo y los precios bajan. Pues no, pues no. Entonces, en el año 2008 ya conocimos con Trichet, con Jean-Claude Trichet, errores garrafales en la política monetaria, subía los tipos de interés, todavía cuando la crisis se podía, de alguna manera podía haber un aterrizaje suave o algo parecido a un aterrizaje suave, subió los tipos de interés, se empeñó y le dio el golpe de gracia a la economía y, y se desarrolló la gran recesión. Mañana se juega esto, en parte. No es el único día, pero mañana es un día decisivo porque el Banco Central Europeo, esto lo que yo he más o menos narrado y resumido, lo ha contado en esa reunión con los cuadros, le ha proyectado los cuadros a los que hacen la política monetaria y les ha dicho, ojo, porque estamos combatiendo a una criatura que no es la que creíamos que era. La criatura es distinta. Y es lo que dice Roche, lo dice gráficamente, es una burrada. Y este és el problema de fondo. Entonces, en el contexto
actual... Ernesto diu, és una burrada, però també ha guanyat molts diners.
Sí. Bueno, él cuenta, cada uno cuenta la feria como le pasa.
És a dir, el que fa Roig és posar-se al costat del consumidor i dir, clar, jo ja entenc que quan veniu a comprar aquí a casa meva això està molt car, però és que tots han creït una burrada. Bueno, però també ha tingut un munt de beneficis que vostè ara ens narrava.
Claro, ahora, fíjese, a diferencia de Estados Unidos, donde todo el sistema económico está basado en una, digamos, en una multitud de cuadros económicos y estadísticas muy de detalle, en Estados Unidos tienes, el Banco Central maneja un cuadro de evolución de los márgenes operativos de las empresas. Pero en Europa no. El Banco Central Europeo no tiene. El Banco Central Europeo tiene un lo que llama el indicador de precios y salarios, que, como le digo, indica que los salarios no están haciendo tracción de los precios, no es a los salarios de lo que se debe la subida de precios, sino los beneficios, pero no tiene el Banco Central Europeo, aparte de esa, digamos, de esa aplicación de espiral precios-salarios, no tiene una aplicación de márgenes operativos de beneficios y precios. Entonces, lo que estamos basando en encuestas que son aproximadas y que nos dicen eso. Por eso, lo que plantea Roche, es muy interesante abrir ese debate, pero no para decir, estos son unos ogros, son unos explotadores. Con eso no llegamos a ninguna conclusión positiva.
¿Usted cree que Roche es honest explicar el que explica?
Bueno, yo creo que habrá que analizar, y este es el tema que quería yo introducir, cómo se forman los precios en España.
A veure.
Y para eso necesitamos un gobierno eficaz, un gobierno que no esté en la pelea. Digamos, la mejor representación de lo que es la política española, para mal, es el miércoles en el Parlamento. El Parlamento es un teatro de la mala política española. Porque usted dice, no, bueno, pues es una representación, hombre. Después las cosas... Pues eso que pasa ahí es la representación real de la política. Si fuera teatro sería estupendo, pero es que no es teatro.
No es teatro porque porta consecuencias. Por eso no es teatro.
Claro, rasca un poco y dice, bueno, pero si en el fondo todo es así como ese miércoles. Todo es de cartón piedra. Esta es, de alguna manera, mi visión. Entonces, yo lo que creo es que hay que entrar a un debate sobre la formación de precios. Esto que dice Roche es, bueno, ¿cómo se forman los precios en España? Usted dice que la distribuidora, que si no hubiéramos subido esos precios, se arruinaban. Exacto. Y tal. Bueno, yo lo que quiero saber es cuánto se paga al agricultor.
Pues
y
res.
Cuánto...
Prácticamente res.
Claro. Y luego cuánto se aplica cuando lo vendemos al público. Y yo quiero construir toda la cadena que lleva los precios. Y yo creo que ahí nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Pero quién lo va a hacer? No podemos hacerlo usted y yo. Podemos hacerlo, podemos ver los tickets
però,
que pagamos.
Però on ens endurem la sorpresa en aquesta cadena, Ernesto? On està la sorpresa d'aquesta cadena?
La sorpresa es que vamos a ver, en mi opinión, que más allá de lo que es el relato macroeconómico de los últimos meses, que era que los precios subían porque se había encarecido todo, desde los chips hasta el precio de la energía y todo eso, vamos a ver que hay una subida especulativa. Yo me recuerda, esto no lo he leído en ningún lado, pero hoy reflexionando, hablando con Mónica, me recordaba, esto no se lo dije a ella, pero lo pensé después, me recordaba lo que pasó cuando la peseta dejó de existir y pasamos al euro. Cuando
sí, señor. Bon
ejemplo. decíamos, eso me recuerda realmente, decíamos, hombre, ¿cuánto vale un café? Pues, bueno, lo mismo, un euro, lo mismo que antes 100 pesetas, un euro. No, pero es que un euro no son 100 pesetas, un euro son 160 pesetas. Y decíamos, no, y además fíjese, la moneda se parecía, ¿no? Y entonces se produjo una situación especulativa notable con los precios, las viviendas, realmente fue un descalabro, de inflación por la conversión de la peseta al euro. Pero bueno, aquello fue una conversión de una peseta, de una moneda que daba paso a la otra. No digo que eso es comprensible, pero eso produjo realmente una distorsión de la economía española brutal, donde se desarrolló una gran inflación. Y a mí me recuerda que lo que está pasando ahora con la pandemia, luego con la guerra de Ucrania, nos dibuja un escenario muy parecido.
És que la gent, però necessitamos... la gent, Ernesto, el que no entén, que és el que li pregunto a vostè, és com pot ser que pugin un munt els preus, vagis a comprar el carro de la compra i comprant la mateixa que compraves abans, ara et costa molt més car, i les persones que ens estan venent aquesta compra tenen un munt de beneficis. Com ens ho pot explicar, això?
Bueno, pues eso tiene que ver con una subida de carácter más especulativo, aprovechando que en el medio de la noche todos los cantos son pardos.
Es decir, que se está especulando.
Por eso necesitamos un relato de la formación de precios. Necesitamos que los inspectores del Ministerio de Consumo analicen eso. Necesitamos que trabajen sobre experiencias como la de Francia, el acuerdo que hubo de los supermercados, que ya lo propuso aquí Yolanda Díaz. Ya hace muchos meses que dijeron que estaba, en fin, que estaba mirada fuera del tarro. Porque cuando habla con los empresarios, escuchan, ya lo dijo Roche el otro día también, cuando escuchan que vas a topar los precios, topar, que no sé si existe en el diccionario de la Real Academia, tampoco sé. En fin, pero bueno, en cualquier caso. En cualquier caso, cuando oyen eso, bueno, en fin, saltan las alarmas. El comunismo, el bolivarianismo, Hugo Chávez, bueno, en fin, todo eso que ya conocemos. Entonces, necesitamos que efectivamente los inspectores, el Ministerio de Consumo, ¿para qué puede servir el Ministerio de Consumo? Para esto, ¿no? Para, después de la experiencia que hemos tenido en los últimos meses con la pandemia a Ucrania, nos tendrían que explicar cómo se forman los precios en España.
No, o sigui, vostè m'està dient que aquí estem veient coses, que hi ha una especulació, i parlo en general, però que no s'hi intervé. És a dir, que qui hauria d'intervenir, que és el Ministeri de Consum, i dir, escolti'm, per què està passant això? Per què vostè està pagant això més car? Aquesta explicació no la tenim.
No la tenemos. ¿Y por qué no puede haber un informe fundado? ¿A cuándo esperamos ese informe? Estamos con esto hace ya muchos meses, no es una cosa de ayer. Estuvimos ya con la pandemia, luego vino la explosión de la demanda de la pandemia y luego vino la guerra de Ucrania. Y entonces aplicamos medidas, no, bajamos el IVA y subimos el IVA. No. ¿Cómo se forman los precios en España? No creo que el señor Tamames, que escribió un manual de estructura económica de España, nos lo cuente en su moción de censura. Esperemos que lo haga, porque sería muy interesante. Oiga, españoles, ciudadanos, yo les cuento cómo se forman los precios en España. Pues esa sería una contribución. Es una ironía.
Sí, sí, la
tengo. No sé si lo hará, pero este es el debate. ¿Cómo se forman los de España? No si... si los bancos españoles son sanos. Ya dijo Botín en el año 2008 que todo estaba estupendo y se reunió con Zapatero y Zapatero le creyó, negó la crisis económica y para el PSOE fue dramático, al punto que el propio Zapatero tuvo que renunciar a su candidatura y dejó paso a Rubalcaba como candidato.
Pero ¿cómo puede ser que usted...
Entonces, no me vengan las historias de que los bancos son sanos y todo eso. Cada uno tiene un concepto sobre su sanidad. Yo no digo que estamos en un momento en que la banca española, aquí no hay una burbuja inmobiliaria como había en el año 2008, la situación es completamente distinta.
Però com pot ser que ens estiguem preguntant a 15 de març del 2023, després de dues crisis econòmiques enormes, després d'una pandèmia, com es formen els preus? Com pot ser? Com pot ser?
Claro, entonces ahí yo creo que tiene que haber un trabajo muy exhaustivo, un trabajo de choque. Tiene que formarse en el gobierno una célula de crisis.
Però vostè qui creu que ens està prenent el pèl, Ernesto? Quan la gent surt indignada de comprar, qui creu que ens està prenent el pèl?
No, bueno, la gente está... la gente compra. La gente, no digo yo que es un... pero hay un comportamiento de rebaño. La impresión es que, efectivamente, una parte del aumento está justificada, pero la gente comienza a darse cuenta que es un descontrol lo que hay, que hay una situación de carácter especulativo donde hay mucha gente que está ganando dinero con esto, montándose a caballo de la pandemia y de la guerra de Ucrania y llenándose los bolsillos de dinero. Y eso es fíjese, el salario mínimo ha subido un 40%. El problema es que ese salario mínimo, hoy con la subida de precios, tú ese 40% no lo notas, pero ese salario mínimo que ha subido un 40% con este gobierno del año 19 es una medida excepcional. Nos está acercando al salario mínimo en otros países de Europa. Claro, pero porque es un cubo de Rubik, porque la economía es un cubo de Rubik, porque tú ajustas una cosa y desajustas la otra. Pero la subida del salario mínimo es una subida que ha contribuido a mantener, digamos, a que la salida de la pandemia haya sido consistente. De la economía española ha crecido el año pasado 5 y pico%, Marc. Entonces, ¿eso cómo se genera? Eso se genera sobre la base del consumo. Y ahora lo que viene es este boom de las ganancias y los beneficios. Pues esperemos que el Banco Central Europeo haga un diagnóstico mañana. Y la señora que preside el Banco Central Europeo no se limite a aplicar mecánicamente lo que ya han decidido hace meses, a saber que hay que poner los tipos de interés al 3, porque nos van a hundir a todos. La economía está en una situación prácticamente de prerrecesión, con tasa de crecimiento del 1%, es una economía semidepresiva, y una subida nueva de tipo de interés no solo va a provocar eso, sino que va a aumentar la inestabilidad financiera.
Jo només li volia preguntar una altra cosa, perquè ens hem llevat amb Silicon Valley Bank a l'aigua, avui ens hem llevat amb Credit Suisse a l'aigua, i he pensat, bueno, no hi ha relació aparent entre els dos casos, perquè Credit Suisse és una altra història, però estem davant d'una nova crisi de bancs? Aniran caient altres bancs?
Bueno, lo que ha pasado en Estados Unidos tiene que ver con una situación muy clara, lo que ha pasado allí, ¿no? Estos son bancos que no son bancos totalmente regulados desde el punto de vista de la supervisión bancaria del Banco Central Norteamericano, de la Reserva Federal. Ellos son regulados parcialmente. Y por lo tanto, sin embargo, han sido rescatados con dinero del público. Esa es otra película. Es decir, bancos que no respetan que no están sometidos a un sistema de supervisión como los demás bancos, pero que al momento, para evitar, evidentemente, en una situación preelectoral en Estados Unidos, que va a ser larga, entonces se rescata con dinero público. Ahora, ¿qué ha pasado con esos bancos y el tema del Silicon Valley? También tiene que ver con los tipos de interés. ¿Por qué? Porque cuando suben los tipos de interés, bajan el diferencial con los bonos públicos. Estos bancos habían invertido con depósitos a la vista, es decir, del día a día, habían invertido en bonos públicos a 10, 20 y 30 años. Con dinero que captas hoy, estás invirtiendo a 10, 20, 30 años porque apostabas por una subida de bonos y ahí hacías tus beneficios. Entonces, al invertirse la curva y al subir los tipos de interés, los bonos caen. Y entonces se ha producido esta situación. Se ha producido esta situación donde ya no tenían capacidad para financiarse. Y esto es lo que ha provocado. Entonces, si sigue la subida de tipos, ya veremos en la Reserva Federal lo que hace la semana que viene, porque le toca a la Reserva Federal la semana que viene considerar la subida de tipos, pero tenemos una situación donde el regulador bancario está jugando un papel importante, pero no parece ir en la buena dirección.
Ernesto, ho deixarem aquí i ho acomiadarem. Avui ens hem anat una miqueta del tema polític, però crec que era un debat molt interessant el que estàvem tenint i el que ens estava explicant. Fixi's, L'IBEX ha tancat fa tot just uns minuts i ho ha fet amb una caiguda del 4,23%, marcada sobretot per la davallada dels bancs. Banc Sabadell, menys 10,58, BBVA, menys 9,99, CaixaBank, 5,88, Santander, 6,79, Unicaja Bank, 5,88. Les coses del comer, Ernesto. Las cosas del comer.
Bueno, yo creo que tenemos que dedicar mucho tiempo a esto, porque los otros temas, la ley Mordaza, por cierto, me ha parecido que Rufián ha estado estupendo hoy al explicar por qué ellos no apoyaban la ley que proponía el gobierno, el PSOE, en relación a las devoluciones en caliente y en relación a las pelotas de goma. Me ha parecido que ha estado muy bien. Lo entiende cualquiera. Lo que pasa con Rufián es que lo entiende cualquiera.
Ernesto, muchísimas gracias.
A vostè.
Fins una altra, i estalviar.
Adeu.
Fins una altra, adéu-siau. Fem una pausa i tornem al Saló de l'Ensenyament, on l'Estadella està encaminant a futurs treballadors. No sabem si bé o malament. Segurament malament.
RAC 1.
Que la gent gran pugui envellir a casa amb dignitat, autonomia i qualitat és el propòsit de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments. Treballem per oferir serveis com teleassistència, millora de l'accessibilitat, atenció a la soledat i activitats socials al barri. Informa't en el teu ajuntament o a diva.cat/serveigengran. Diputació de Barcelona.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Un euro! Un euro!
A Blue Space tenim tot l'espai que necessites i les millors promocions. Lloga ara el teu traster i paga només un euro al primer mes. Consulta les condicions de la promoció a bluespace.es o truca gratis al 900-250-900. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duren tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i la botiga Miele a Via Augusta 24.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Jordi, desperta!
Què passa?
Parles somiant?
M'has tallat el rotllo. Somiava que tenia 12 sofàs, tots per mi.
I quins models eren?
No ho sé, m'has despertat just quan m'ho anaven a dir.
Tornen els 12 dies 12 de Galeries del Tresillo. Pagant 12 mesos sense interessos i amb un descompte extra del 12%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar.
Aquesta primavera vine a lluir els teus millors looks al superesdeveniment del Centre Comercial Esplau. Cada dijous del 9 al 23 de març t'esperen els plans més top. Cupido en concert. El Meet and Greet i concert showcase exclusiu de l'últim disc de l'Islami. Desfilades de joves dissenyadors entre moltes sorpreses més. Aquesta primavera pètal a l'Esplau. Més info a esplau.com/pètalo.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Abel Folch, Llum Barrera, Roger Coma i Laura Porta protagonitzen Una teràpia integral, de Cristina Clemente i Marc Angelet al Teatre Goya. Una comèdia plena de sàtira que traça un afilat retrat de la societat actual i els seus gurus de l'autoajuda. Aquest cop no t'ho pots perdre. Una teràpia integral, a partir del 15 de març al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Atenció, Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Mira, acaba d'arribar la Mònica Planes a través del mirall, l'estic saludant. Què m'has fet veure? No, però, a veure, o sigui, ha sigut brutal, eh? Ara en parlarem. Ara en parlarem d'aquest MH370. Us en recordeu d'aquest tema? MH370, el documental de Netflix es diu El avión que desapareció, que va ser un avió de Malaysian Airlines que de cop i volta estava fent xip-xip al radar i va desaparèixer del tot. I és un documental on es donen unes hipòtesis en les que tu pots estar més o menys d'acord o te'n pots creure més una que l'altra, però almenys algú dona hipòtesis. Tampoc et resoldran el tema, perquè, clar, el tema no la resol ningú, ni la CIA, ni Malaysia Airlines, ni els anglesos, ni els francesos. Jo. Però és un documental on dona moltes pistes, que ara l'explicarem, sobre què va passar amb la desaparició d'aquest MH370. Però abans anem al Saló de l'Ensenyament, on hi ha l'Estadella. Estadella, bona tarda.
Bona tarda, nois, com esteu?
Bona tarda, Estadella, com estàs?
Home, espectacular, m'adiantar-lo. He de dir-vos que he canviat de pavelló, ara sí, el pavelló 1, on hi ha totes les universitats, i aquí ja està ple de gom a gom, i la meva idea és una mica orientar a tota aquesta gent que veig una mica perduda. Sí que és veritat que el Saló de l'Ensenyament t'ofereix gent que et diu, ei, què t'interessa i tal, i et guia cap a un costat.
Saps què aquí els hi pots recomanar a la gent, Estadella?
Sí.
Que s'apuntin als Premis DRAC. Això sí que
home,
seria...
Boníssim.
Això
home,
dir,
això...
Home,
sí, són espectaculars.
A veure, ja tenen guanyadors, els Premis.
Sí. Però que ho segueixin,
sí,
segueixin.
Ho poden seguir.
Clar, segueixin l'exemple dels guanyadors.
Avui justament us volem anunciar els noms dels guanyadors, perquè n'hi ha uns quants, eh? Mireu, en la categoria... Jo ara diré noms. Com que no tindrem temps d'explicar el que ha fet cadascuna d'aquestes persones, jo us recomano que entreu a la web de RAC1.cat i allà trobareu qui són i què han fet i per què se'ls ha premiat. Però jo us dic els premiats. Són en la categoria de sostenibilitat La Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors.
Molt bé.
En la categoria Veu de l'Any, Iman Raisali, Miss Raisa. En la categoria Innovació, Núclia, Lact Up, Ideal Barcelona i Cuideo. I en la categoria Històries amb ànima, Quim Llisorgues.
Aleshores,
des d'aquí, felicitar-los a tots i recordar que el dilluns 17 d'abril es farà la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona. I serà una gala que es farà amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa, Joyers i Vueling. I tot això amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Basta d'ello, tot teu, que t'hem posat una, doncs mira, una missió difícil.
Vale.
De fer com de mentor d'una persona que està perduda en el món de l'ensenyament i que...